Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
En el món econòmic, periòdicament es torna popular doncs, noms que fins fa molt poc desconeixíem. Per exemple, en el seu dia era Lehman Brothers. Ningú, o si més no, els que no estem avasats, no sabíem ben bé què era o què feia Lehman Brothers. Ara hem de parlar d'una immobiliària. Una immobiliària xinesa que es diu Evergrande, la més endeutada del món. Ha disparat el temor a un efecte contagi que pugui arrossegar totes les immobiliàries xineses i fins i tot el sector financer del gegant asiàtic. Alguns ja descriuen aquest cas com, allò que dèiem, el Lehman Brothers xinès. La fallida d'aquesta immobiliària, alguns la donen per feta, d'altres no, però s'especula de quines repercussions internacionals pot tenir. D'aquestes i altres qüestions en parlarem els propers minuts amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, que és on el tenim ara mateix, Xavier Sala i Martín. Professor, bon dia.
Hola, molt bon dia. Com anem?
Molt bé. Aquí, en fi, preparats i a punt per noves masterclass seves. Sí, home, i tant, amb el bolígraf i els papers a punt. I aquesta vegada, doncs, si en el seu dia es va fer molt conegut que Lehman Brothers, doncs, de cop i volta, en pocs dies, professor, doncs resulta que hem començat a sentir la paraula Evergrande i que les borses, els mercats internacionals, estan molt pendents del que pugui passar amb aquesta immobiliària xinesa. Diuen que té un deute de més de 250.000 milions d'euros en bancs, inversors i fons d'inversió, i m'agradaria que ens expliqués, bueno, per què pot sacsejar el que és el mercat financer.
A veure, Evergrande és una immobiliària i perquè tothom es faci una idea, diguem, els catalans i els espanyols, diguem, tenen una gran... diguem, tenim una referència que és el que va passar aquí l'any 2007 amb la crisi immobiliària. Recordeu que en aquell moment hi havia moltes empreses que pensaven que farien un gran negoci, el que feien era demanar prestat, feien uns projectes, demanaven prestat als bancs, demanaven prestat als proveïdors, demanaven prestat als clients, recordeu, la gent comprava sobre plano, és a dir, que pagaven per avançat i després al cap d'uns mesos els donaven la casa, és a dir, que es construïa a base d'endeutar-se fins que...
Perdoni, professor, perdoni, hi havia gent que comprava sobre plano, passaven 2 anys, i quan ja els hi donaven el pis, se'l venien i tenien uns guanys, o sigui, no, ni trepitjaven aquella casa. Disculpi, eh?
Exacte. O sigui, hi havia una gran especulació, però fixeu-vos que tot això era basat en deute. És a dir, què passa si de sobte l'empresa no et dona la casa? Perquè, clar, l'empresa té un deute amb el client ha pagat per adelantat.
Clar.
Els proveïdors fan la feina i no se'ls hi paga fins al final. Els bancs els hi deixen calés perquè saben que quan acabin venent guanyaran molts calés i els hi tornaran. És a dir, hi havia una mena de bombolla que li vam anomenar la bombolla immobiliària, i això és exactament el que està passant amb Evergrande. Evergrande és una gran immobiliària xinesa que està fent el mateix. Demana prestat als bancs, demana prestat als proveïdors, demana... cases venudes ja per adelantat, 1.600.000 xinesos que ja han pagat, i per tant és una empresa que té molts deutes. I la pregunta és, podrà pagar aquests deutes? Bé, fa uns mesos la cosa es va complicar una mica perquè quan ja es veia que no podria pagar, o quan ja es veia que el deute era una mica massa gran i que igual no podia pagar, van tenir la brillant entre cometes, idea de demanar calés en els seus propis treballadors. És a dir, als treballadors els diu, escolta'm, deixa'm $100.000 amb yuans, o 100.000 euros amb yuans, o 50.000 o 200.000. I de fet no només els hi van demanar, sinó que els van extorsionar. És a dir, els hi van dir, si no em deixes calés, no cobraràs els bonus de final d'any. Recordeu que molts salaris, doncs, hi ha una part que és fixa i després hi ha una variable que depèn de lo que venguis, depèn de com ho facis, igual que els futbolistes, si guanyen molt, doncs acaben guanyant un variable que està en el contracte. Doncs bé, als treballadors se'ls va dir, si no m'avances diners, si no em prestes calés, doncs no cobraràs aquests bonus perquè l'empresa se'n anirà en orris. Llavors, molts treballadors, milers i milers de treballadors, van doncs, buscar entre els seus estalvis, van demanar els seus pares o els seus familiars, es van endeutar ells mateixos amb el banc, van anar al banc i van demanar un crèdit de 200.000 euros per deixar-li a l'empresa. Per tant, té uns enormes deutes amb els bancs, l'empresa té uns enormes deutes amb els proveïdors, l'empresa té uns enormes deutes amb els futurs clients i, a sobre de tot, té uns enormes deutes amb els propis treballadors. I la quantitat de deute, diguem, sense comptar lo dels treballadors, perquè els treballadors no s'ha fet massa públic, sabem que ha passat perquè ara mateix s'estan manifestant els treballadors que diuen, escolta'm, que l'empresa se'n va en orris i jo vull cobrar lo que els hi, com a mínim lo que els hi vaig prestar, doncs està fent manifestacions a les seus d'aquesta empresa, però sense comptar el que han demanat prestat als treballadors, doncs aquesta empresa té un deute d'uns 250.000 milions, que és més o menys tot el PIB català. És a dir, el deute que té una sola empresa és més gran que tot el que guanyem tots els catalans durant tot un any, que correspon més o menys al 2% de l'economia de la Xina. Per tant, la cosa és, diguem, coneguda, ha passat molt sovint, empreses que s'endeuten per sobre de les seves possibilitats i que difícilment podran pagar si no els ajuden des de fora, però la magnitud d'aquesta empresa és tan gran que és possible que el col·lapse, que si aquesta empresa acaba no podem pagar, doncs que, que tingui un col·lapse que afecti a altres parts de l'economia xinesa i potser de la resta del món.
I aquest col·lapse, alguns el fan un paral·lelisme amb Lehman Brothers. Això, vostè li veu algun paral·lelisme o no té per què? Perquè s'especula també que si el govern xinès l'ajudarà o no, però molts diuen que no, que el govern xinès la deixarà caure. No sé com veu vostè aquest paral·lelisme amb Lehman Brothers, si s'hi pot passar una mica el mateix o no sé, quin anàlisi ens en pot fer?
Sí, a veure, no es pot fer un paral·lelisme perquè Lehman Brothers és una empresa financera i l'empresa financera, doncs, tenen ramificacions per tota l'economia, que, diguem, es diu que són empreses sistèmiques, que afecten a tot el sistema i aquest va ser l'argument burd que se'ns va fer servir per salvar els bancs en el seu moment, que ja sabeu que jo estava en contra, però que és el que es va fer servir. Com que els bancs són sistèmics, com que si cau un banc, doncs cauen moltíssimes empreses que depenen del banc, doncs els hem de salvar. Aquesta no és una empresa sistèmica en el sentit de que no està en el centre del sistema financer, tot i que, com ja hem dit, té molts deutes dels bancs. Diguem, té molts deutes en els bancs, és a dir, els hi deu calés als bancs, li deu calés als proveïdors, li deu calés als clients, li deu calés als treballadors, però també als bancs. I en la mesura que els bancs, diguem, vegin que no cobren una gran quantitat de calés, doncs pot tenir ramificacions financeres, però en principi no és una empresa que està localitzada al centre del sistema financer i, per tant, no es pot fer servir l'argument burd de que és una empresa que s'ha de rescatar. I això ho han entès les autoritats xineses, que sembla que han decidit que volen fer servir aquesta empresa com a escarment, no? per escarmentar a les altres empreses privades xineses que tenen molts deutes. I volen que faci fallida, o les autoritats com a mínim no faran res per ajudar-la, segons diuen, segons sembla ser, sí. Doncs perquè volen que tothom aprengui la lliçó. I jo crec que això és una bona cosa. La lliçó l'ha de saber tots els empresaris que estan jugant a la idea de que si surt cara guanyo jo i si surt creu paga el contribuent. Que això és el que jo ja deia en l'època de la crisi financera, això no pot ser. El sistema econòmic de mercat funciona amb la premissa de que si tu fas les coses bé, si tu, empresari, fas les coses bé, doncs guanyes molts calés, però si fas les coses malament, perds molts calés. El que no pot passar és que si tu fas bé, guanyes calés, i si surt malament, tranquil, que ja et salvarà el cul el govern. Això no funciona. Per què? Doncs perquè això fa que els empresaris agafin i es comportin com un casino. Recordeu, imagineu què passaria si, de sobte, el govern ens proposés a tots aquest negoci, no? Escolta'm, tu vés al casino, tu demana prestat el que vulguis, aposta el número que vulguis, si guanyes, si surt 36 i guanyes, doncs t'ho quedes tu, però tranquil, que si no surt 36 i perds, ja t'ho pagaré jo. Si el govern ens digués això, què faríem tots? Doncs aniríem al Banc Sabadell, demanaríem prestat milions i milions, ho posaríem tot al número 36, és a dir, faríem inversions massa arriscades, ens endeutaríem per fer inversions massa arriscades, i això acabaria col·lapsant el sistema perquè el govern no ens podria rescatar a tots. Doncs bé, una mica, quan el govern rescata empreses, és el que està fent. Ens està dient, escolteu, tranquils, vosaltres feu les bogeries que vulgueu, que al final, si la cosa surt malament, ja us salvaré jo, o ja us salvaran els contribuents, no el govern, sinó els contribuents.
Una mica la política que porta a terme Florentino Pérez, no?, amb les seves empreses, quan fa una inversió, si li funciona, els beneficis són per ell, i si no funciona, com per exemple el cas del Castor, doncs que pagui el govern, l'indemnitzi el govern, o per exemple ara les autopistes, que ara reclamen 4.000 milions d'euros, no?, és a dir, que aquí sempre guanyen els mateixos.
Exacte. Doncs això és el que no pot ser. Això, quan tu tens un sistema econòmic que funciona així, doncs què fa? Que les empreses facin inversions massa arriscades, tendeixin a endeutar-se massa, perquè diuen, escolta, jo m'endeuto i vaig fent, i vaig guanyant calés. Però com ho pagaràs tot això? Tranquil, home, en el moment que vegin que jo sóc tan gran i tan poderós, ja vindrà el govern a rescatar-me. I per tant, seguim, xutem la pilota, xutem la llauna cap endavant, seguim endeutant-nos perquè ja ens salvaran. Això fa que les empreses tendeixin a endeutar-se massa, que les seves inversions siguin massa arriscades, que tot es converteixi com una mena de casino, i dona la impressió que el govern xinès ha decidit que ja n'hi ha prou. El govern xinès, la cultura xinesa, diguem, la cultura empresarial xinesa és una mica la cultura d'amagar el cap sota l'ala, de no afrontar els problemes, de xutar la llauna 3 metres endavant i ja ens ho trobarem. Aquest problema de que hi ha moltes empreses massa endeutades és un problema que ja existeix des de fa 15 anys. Tots ho sabem, que el sistema financer xinès té problemes perquè hi ha massa empresa amb massa deute que no es podrà pagar, però a diferència del que passa a Occident, on hi ha sistemes clars de reestructurar deutes, les suspensions de pagaments, el capítol 11 que tenim aquí als Estats Units, etcètera, doncs que hi ha unes lleis clares que diuen que en cas de que una empresa no pagui, doncs es fa una suspensió de pagaments durant una temporada i es fa una reestructuració del deute. És a dir, els primers que cobren són els treballadors, després els que cobren són els que tenen deute prioritari, després els deutes menys prioritaris i al final de tot hi ha els accionistes. Hi ha una estructura clara de com es reestructuren els deutes. Doncs bé, a la Xina això no existeix, es va fent servir el mètode d'escolta'm, fent veure que no passa res, i clar, la bola es va fent gran, fins que arriba un moment que tenen un deute tan gran com el d'Evergrande, que acabarà, doncs, si el govern no hi posa solució aquesta setmana, doncs veurem una mega, mega fallida aviat. I pel que sembla, no sabem, el govern xinès és una mica misteriós, però pel que sembla, sembla que no el rescataran.
Professor, avui també volíem parlar amb vostè sobre l'adopció del bitcoin com a moneda legal al Salvador. Bé, això és el que s'ha explicat als mitjans de comunicació o des del govern del Salvador, tot i que vostè precisava en un Twitter el següent, deia: hauríeu d'anar una mica més enllà del titular abans d'afirmar que el Salvador, el bitcoin, és moneda de curs legal. I deia, no ho és. Llegiu la llei que va aprovar el president Bukele i veureu que tot és una trampa per desdolaritzar l'economia salvadorenya, com va fer Argentina el 2000. I ara li demano que m'ho expliqui, que m'expliqui sí. Aquesta trampa per desdolaritzar l'economia del Salvador. Exactament què és el que vol aconseguir aquest govern?
A veure, tirem enrere. Als anys 70, 70, 80, 90 hi havia grans inflacions a tot el món perquè els governs havien trobat una manera de finançar la seva despesa, que era imprimir diners. En el cas del Salvador tenien una moneda que es deia Colón i que l'utilitzava, diguem que imprimien fent una màquina, pom, 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 li donaven al govern, el govern agafava aquests colons i comprava coses. Òbviament, quan tu imprimeixes diners, pugen els preus i aquí vam veure una època, els recordeu, els anys 70, amb inflacions inflacions, sobretot d'Amèrica Llatina, inflacions no de 10%, 15%, que ja és extravagant, sinó de 1.000, 25.000, 100.000%. És una cosa absolutament boja. I aleshores molts governs van decidir que la solució era doncs, treure-li la màquina en el govern. Es van dir, es van lligar de mans i van dir, escolta'm, en lloc de nosaltres imprimir colons, deixarem de fer servir colons i introduirem una moneda nova que serà el dòlar. Mm-hmm. Fixeu-vos que el dòlar el controlen els americans, no els salvadorenys, i per tant el govern no té la temptació d'imprimir perquè no té la màquina d'imprimir. Una mica com vam fer nosaltres. Nosaltres vam abandonar l'Europa les monedes locals, vam abandonar el franc, la pesseta, etc., i vam decidir que la moneda la imprimiria Europa, el Banc Central Europeu, quan vam adoptar l'euro. Sí. Espanya també era un país que hi havia una gran inflació, no de milers per cent, però sí de diversos desenes per cent, 20-30% d'inflació, i per evitar tot això doncs es va dir, escolta'm, doncs que el govern espanyol no pugui imprimir diners, que ho faci el govern europeu o el Banc Central Europeu, vale? Això té un problema, que és que et poses una camisa de força. Hi ha moments en què tu necessites devaluar la teva moneda, com va passar al mig de la crisi, és a dir, hem de fer abaratir l'euro perquè les nostres empreses siguin més competitives a nivell mundial i puguin vendre més. Si l'euro és més barat, els productes amb euro són més barats i, per tant, les nostres empreses vendran més. Però, clar, si tu no tens moneda, no tens pesseta, no la pots devaluar. I aquest problema el vam tenir a la crisi de l'any 2007. Doncs bé, a El Salvador passa exactament igual. Van abandonar en el seu moment el colón, van adoptar el dòlar i ara estan amb aquesta camisa de força que no poden, clar, no poden imprimir dòlars perquè els dòlars no els imprimeixen ells, sinó els americans. I arriba el president Bukele i diu, tinc una brillant idea, adoptarem el bitcoin. El bitcoin, que i llavors tots els seguidors del bitcoin doncs es posen molt contents, el primer país a la història que adopta el bitcoin, i efectivament han aprovat una llei que diu que la moneda oficial és el bitcoin. Però aquesta llei té, no només té un article, sinó que en té diversos. El Bukele, el president Bukele, sap que el bitcoin és una moneda molt inestable, que un dia val 60.000 i l'endemà val 40.000 i després val 50.000 i després puja i baixa. De fet, el mateix dia que va anunciar que El Salvador adoptava la moneda, aquell mateix dia va caure un 13%. I clar, adoptar una moneda que cau un 13% en un sol dia és molt perillós, perquè tu imagina't que vens cotxes, no?
Sí.
I tu vens cotxes i dius, aquest cotxe, ara que tenim el dòlar, doncs val, jo què sé, 6.000 dòlars, però clar, si t'obliguen a vendre el cotxe en bitcoins i ara el bitcoin val 60, però demà val 40, resulta que el teu cotxe demà, avui tu vols vendre el cotxe a 6.000, però demà el vendràs a 4.000 o a 3.000. I clar, les empreses no poden estar amb aquesta incertesa de no saber exactament quants diners cobraran, perquè la moneda amb la qual han de cobrar puja i baixa d'aquesta manera tan bèstia, no? I aleshores, aquí és on el Bukele diu, bueno, ja la... sí, és la moneda oficial, però article número 6 diu, els preus no es posaran en bitcoins, Els preus a El Salvador es posaran en dòlars. I llavors dius, hòstia, quina moneda més rara, no? Que no serveix ni per posar preus. És a dir, s'haurà de pagar en bitcoins, però el preu estarà en dòlars. És a dir, el cotxe aquest que deia abans, sí, el preu serà 6.000 dòlars. Però l'hauràs d'acceptar bitcoins. És a dir, al moment de tu vendre el cotxe, li vas al client i li dius, a veure, un moment, el cotxe són 6.000 dòlars, perquè el preu està en dòlars. Ara anirem a la pàgina web i mirarem a quant està el bitcoin. I diu, el bitcoin està a 60.000, per tant m'has de donar, no sé, quants...
Sí, l'equivalent de bitcoins.
L'equivalent de bitcoins, sí. No? 10 bitcoins, sí. Perdona, 0,1 bitcoins o el que sigui. Et donen un... Vas, canvies els bitcoins, li dones a l'empresa els bitcoins corresponents, però clar, l'empresa diu, escolta'm, jo no vull bitcoins, perquè jo aquests calés, que ara són equivalents a 6.000 dòlars, si demà baixa 4.000, només tindré 4.000 dòlars. Per tant, l'article número 9 diu els empresaris que cobrin en bitcoins podran anar a canviar a través d'una xarxa pública que hi creo jo, que es diu Chivo, i hauran de comprar una cosa que es diu bitcoins estables. És una nova moneda que val un bitcoin estable equivalent a un dòlar. És a dir, tu tens el preu en dòlars, li dius al client que et pagui en bitcoins i un segon després compres bitcoins estables, que sí. són equivalents amb dòlars. Mm. Compres sí. aquesta cosa rara, que és una sí. cosa que s'ha inventat el govern, bitcoin estable, i llavors, però aquest bitcoin estable de salvadoreny, hi ha altres bitcoins estables a la resta del món, però aquest bitcoin estable de salvadoreny hi ha la paritat d'un bitcoin estable a un dòlar.
Sí.
Clar, estem a un pas de que el govern digui, bueno, a veure, aquest bitcoin estable ja no es dirà bitcoin estable. Sabeu com es dirà? Nuevo Colón. I això ja comença a recordar a l'austral argentí, que recordeu, l'austral argentí també era un austral igual a un dòlar, fins que de sobte el govern diu, mira, saps què? En lloc del bitcoin estable li direm Nuevo Colón i en lloc d'un bitcoin estable equivalent a un dòlar seran dos bitcoins estables o dos nuevos colons, és a dir, que dos nuevos colons per un dòlar, és a dir, que convertiran aquest bitcoin estable en una nova moneda i ja la podran devaluar. M'entens o no? És a dir,
creen ells una nova moneda.
Exacte.
Se l'inventen.
Se l'inventen. Ara, de moment, li diuen bitcoin estable, però estic segur que d'aquí uns mesos diran, mira, sabeu que el bitcoin estable se llamarà Austral, o es dirà sí, Nuevo
sí.
Colón.
No, Nuevo Colón, sí, sí.
I aleshores el Nuevo Colón, en lloc d'un Nuevo Colón igual a un dòlar, seran dos Nuevos Colons igual a un dòlar. I al cap d'una setmana voldran quatre Nuevos Colons igual a un dòlar, i bingo, alehup, voilà, pum, màgia, ja tenim una nova moneda, que serà el Nuevo Colón, han desdolaritzat l'economia, han sortit del sistema del dòlar, i amb l'excusa del bitcoin han tornat en el sistema dels anys 70 de tenir la seva pròpia moneda. Fixeu-vos que això és exactament el que va fer l'Argentina. L'Argentina, que també tenia inflacions de milions i milions per cent, van decidir adoptar el dòlar. Van decidir adoptar el dòlar. Però què va passar? Doncs que de sobte van crear una moneda paral·lela que diu, tranquils, que això és un dòlar igual a un austral, és el mateix, val un o un i tal, i tu pots canviar quan vulguis. Ara, en el banc, diguem, li direm que són australs, no dòlars. Tu diposites dòlars, però immediatament anirem a la pàgina web, al Chivo, i ho convertirem en australers. Fins que arriba el dia, que arriba el corralito i diu, mira, saps què? En lloc d'un austral igual a un dòlar, és igual, el que farem ara serà canviar-los per dos australs per un dòlar. O quatre australs per un dòlar. És a dir, comencen a devaluar, la gent perd tots els calés, perd la quarta part del que tenia perquè t'han devaluat la moneda. I, per tant, crec que el que està passant és exactament el que va passar a Argentina. Els hi molesta molt, perquè en els governs els hi molesta molt tenir la camisa de força de no poder imprimir diners, de no poder devaluar la moneda. Recordeu els problemes que hi havia a Espanya quan, enmig de la crisi, deien, escolta, és que hi ha una crisi catastròfica, si poguéssim devaluar, doncs els productes espanyols serien molt més baratos i les empreses podrien produir per vendre, etc etc. Recordeu que es parlava de sortir de l'euro. Abans sí, del sí, Brexit es parlava del Grexit, de Grècia sortint de l'euro. Sí. Per què? Doncs per això. I es deia que els de països del nord tindrien el seu euro i els del sud tindríem un altre euro diferent. Exactament l'objectiu era aquest, poder devaluar. Doncs bé, amb l'excusa del bitcoin, el president de Salvador el que està fent és exactament això.
Nayib Bukele, per tant, és formula, que, o sigui, genera aquesta, crea aquesta fórmula per crear una nova moneda d'Equador, ahir del Salvador.
Ja la té creada. Se li diu, de moment se li diu bitcoin estable i el controla ell. És una nova moneda que ara es diu bitcoin estable perquè està amb aquesta febre del bitcoin, perquè no vol que la gent se li tiri a sobre i li digui que està sortint de la dolarització, perquè això tindrà inflació, etc etc. Però, clar, estem a un pas. Qui diu que la setmana que ve diu, mira, ¿sabes qué? En lugar de los bitcoin estables no les llamaremos bitcoin estables ja. Ara les vamos a llamar Nuevo Colón.
Bueno, tot
i de
això,
cap setmana ho vamos a devaluar, i ja està.
Professor, El Salvador, és la majoria de la població no té accés a internet,
això és un altre problema.
Ja,
I com que no té accés a internet, el que faran és posar 200 caixers automàtics.
Ah, exacte, perquè la
200,
gent...
Sí, 200, sí. Per tot el país, imagina't. Llavors tu vas a comprar
per fer la conversió de bitcoins a dòlars.
Exacte.
Per fer la conversió de bitcoins a bitcoin estables.
Bueno, tu aniràs a comprar pa i diran el pa val un dòlar, sí. Una barra. I llavors diu, i quanto és esto en bitcoins? Perquè la llei diu que hem de pagar en bitcoins. I llavors aniran a internet, l'empresa del pa anirà a internet, si és que l'empresa del pa té internet, i dirà, mira, el bitcoin avui està a tal, me debes tantos bitcoins. Ara ves al caixer automàtic i agafa els bitcoins. Perquè, clar, el bitcoin és una moneda que serveix per, diguem, una moneda digital.
Clar.
Per internet va superbé, però, clar, si tu no tens internet, com collons pagues amb bitcoins? Doncs hauràs d'anar a treure bitcoins, d'alguna manera, i pagar a l'empresa, que automàticament l'empresa agafarà la web de Chivo i ho transformarà en aquesta nova moneda, i aquest és el truco. El truco no és que utilitzin bitcoins, el truco és que obligarà a tothom a tenir els diners amb aquesta nova moneda, el bitcoin estable.
Sí, 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 sí.
I tothom li dirà, bueno, però és que ja voleu imprimir diners. No, 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 perquè un bitcoin estable és equivalent a un dòlar. És com l'Austral, tranquils, tothom tranquil. Tothom que posa els diners en bitcoins estable, perquè és equivalent a un dòlar. I això ho garanteix el govern, això ho garanteix el govern del Salvador. Fins que el govern del Salvador, com el govern d'Argentina, diu, mira, ara que tots teniu bitcoins estables, sabeu què? En lloc d'un dòlar, us donarem mig dòlar. I en lloc de mig dòlar, us donarem un quart de dòlar. I, per tant, t'han enganxat el corralito, eh? I llavors, clar, tothom anirà a treure els calés. No, no, jo vull dòlars, jo vull dòlars. No vull bitcoins estables perquè me'ls devalueu. No, no, tranquils. Agafen els bancs i diu, tanqueu les persianes, allò que anomenem corralito, ningú pot canviar fins a nova ordre. I llavors obren les persianes una altra vegada i diu, ara ja podeu canviar. Però, desafortunadament, ja en la paritat no és 1-1, sinó 2-1. I, per tant, pum, t'han fotut la meitat dels calés. Això és el que s'anomena devaluació, i això és una història tan antiga com la moneda. Diguem, els governs, els romans ja ho feien, això. Ja agafaven, els reis romans agafaven l'or de la moneda, el fonien, i d'una moneda en feien dues, i ho barrejaven amb metalls més barats, i de cada moneda en feien dues. Doncs això que ja feien els romans és exactament el que vol fer el Bukele.
Vol dir que això és més vell que el Mapeu.
Exacte.
Professor, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies per la masterclass. M'ha quedat...
Gràcies a vosaltres.
Ara ho he entès. Moltes gràcies, una abraçada, bona estada. Adéu-siau, bon dia. El professor que el tenim, com és habitual, a Nova York, a Columbia, a la Universitat de Columbia. Bé, ja hem arribat a les 6:04. Per tant, senyor Virgili, no es deixi enredar amb els...
No, mai.
Amb els bitcoins estables.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.